Radio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Radio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Sona jazz, som dimecres, el Penedès en xarxa, passant pocs minuts de les 11. Tenim cita amb Vinzeum i amb Jazz Club Vilafranca. De Jazz Club Vilafranca avui ens acompanya el Ricard Parera. Bon dia, ben tornat.
Bon dia.
Amb ell presentarem el concert de dissabte i també tenim amb nosaltres el Jordi Ribas. Bon dia.
Molt bon dia.
Amb ell parlarem d'aquí una estoneta d'un acte especial del Vilapensa que té lloc d'aquí uns dies sobre el sentit de la vida. Després ens posem transcendentals. Ara parlem de jazz, Ricard, perquè aquest dissabte, 8:45, a l'Auditori de Vinzeum, tenim Alfons Bertran Trio amb Babela. És una formació diferent.
Sí, és una formació diferent d'aquestes que ens agraden. Primer de tot perquè quan pensem en un trio sempre la gent pensa en bateria. Això és el més important, que hi hagi un bateria.
Que no falti.
Els bateries ho trobem a faltar. No, la gent sempre pensa bateria, baix o contrabaix i un instrument més solista. En aquest cas no hi ha baix. I és una sonoritat una mica especial que veu de les arrels d'aquesta discogràfica que ens agrada tant, que és ECM, una discogràfica de Múnic, que va establir una mica una sonoritat nova dins del món del jazz, als 70-80, però som uns fervents seguidors de tot el que publiquen i aquesta cosa d'anar sense notes greus es porta bastant en aquesta discogràfica. I l'Alfons Bertran, que és un bateria de Granollers, amb ell li agrada molt ECM. A vegades inclús ens comentem coses, no? Tenim samarretes d'una discogràfica, inclús.
Sí?
Sí, i jo que sé fans. Que a ell li agrada molt, som molt fans, i es va arriscar a treure aquest disc el 2023, Babela, i ara el tindrem presentant-lo a l'Auditori del Vinzeum.
Aquest Roger Mas, pianista, que acompanyarà Roger Alfons Mas. Bertran, no és el cantautor.
No és el cantautor, no.
No és el cantautor, és el cap del Departament de Jazz i Música Moderna del Liceu.
Sí, jo crec que això deu ser antic, perquè crec que ja no
sí,
ho és.
Sí, no està al dia, aquesta biografia.
El Roger Mas és un pianista afincat a Mediona i afincat al Club de Jazz, també. L'hem tingut en moltes formacions, amb el Carles Benavent, amb el Reinald Colom. És professor del Musikene de Donosti, també, professor del Liceu, vull dir, és un estàndard del piano a Catalunya, és una passada, ens agrada molt, i a més vindrà també amb el Martí Serra. Martí Serra, saxofonista, em sembla que és de Badalona o alguna cosa així, però tenim un bon record del Martí Serra perquè en aquella època tan dura que va ser la pandèmia i d'haver-nos de reinventar i de fer concerts amb separació, amb mascaretes i tot això, el Martí Serra va ser un dels concerts que vam portar i en tenim molt bon record.
Aquest Babela, aquest àlbum que tocaran dissabte a l'Auditori de Vinzeum, ha estat enregistrat també com si fos un concert, com si fos un directe, no?
Totalment
en directe. És molt especial en tots els sentits.
Sí, i a més llegia una nota de premsa de l'Alfons que deia que havia sigut sense assaig previ. Ens trobem a l'estudi...
A pèl.
A l'antiga, una mica, no? Ens trobem a l'estudi tal dia, tal hora, i la música és aquesta, i la primera interpretació d'aquesta música ja val, no? I és una manera arriscada. Avui en dia, que ho tenim tot tan controlat, no? Tot ha de seguir uns paràmetres i no sé què. Per nosaltres, la definició de jazz és aquesta, més que l'estil, no? Un estil concret d'una música concreta, és més aquest esperit, no? Una mica de... Trobem-nos, fem la música, no cal assaig previ, anem directes a lo que interessa i el que surt és bo.
Gaudireu aquest dissabte.
Segur, segur.
A banda del concert de dissabte, el Ricard Parera, com que torna després de molt de temps, ens porta un regalet, que és una primícia, que és el cartell del Festival Nu.
Sí, ja tenim el cartell del Festival Nu. Tenim la majoria d'espais també ja confirmats i...
Clar, perquè són concerts i són espais singulars, van de la mà.
Són espais singulars sempre. Aquest és el cinquè any que fem el Nu. El vam parir en aquesta època fosca i tenebrosa postpandèmica. La pandèmia ens va ensenyar algo que era que s'havia de ser valent ja, no? I ja no feia falta seguir amb el que havíem fet, per tant anem a trencar. I aquest serà el cinquè any. Per aquest cinquè any tenim el concert habitual de Vinzeum del dissabte, serà l'Alba Pujals, que és una trombonista que ha tret un disc que es diu Sincretisme. Vindrà, em sembla que és a Sextet, o Quintet o Sextet, ara no ho recordo ben bé, a presentar-lo a Vilafranca. Està fent gira i l'ha estat presentant arreu del país, i aquest serà com un dels concerts estrella. A més, tindrem el Jordi Santanach fent un solo de clarinets a la Capella dels Dolors, també de Vinzeum, que ens deixen l'espai. És aquest espai una mica màgic, una capella en desús en lo eclesiàstic, no?
No, que encara s'hi celebra...
Està consagrada,
està
no?
Està consagrada i precisament aviat s'hi celebrarà els Dolors.
Ah,
és la capella
val.
Abans de Setmana Santa sempre...
O sigui, té un ús anual.
Sí.
O dos.
Sí.
Vale.
No podem dir-ho així perquè la gent que és devota d'aquesta capella, doncs...
No. Nosaltres també som una mica devots.
Hi ha molta gent devota d'aquesta capella.
Sí, eh?
És veritat que...
És que té una sonoritat molt especial i l'entorn és molt especial. Mm. I per fer aquests concerts de clarinet sol ens fan com de conya, no? És com que tot embolcalla una mica la música.
Diuen que és la millor, no?
Sona molt
sonor
bé.
De Vilafranca, a nivell acústic.
L'any passat hi vam posar bateries, també, vull dir que ens hi... O l'any passat o fa dos anys, no me'n recordo. Però és un espai que repetim justament per aquesta reverberació natural que té i que té tanta màgia. A més, vindrà la Sandra Artigas, que és una cantant poetessa que presentarà un llibre disc que surt aquest dissabte a la venda o a les xarxes i tot això. També tindrem el Néstor Jiménez amb un trio a l'auditori d'aquí, l'Escola de Música, i la banda del Poble Nou tancarà el diumenge amb un vermut a l'espai del Sigro Bar, i allà clausurarem tot aquest cinquè Nu, que esperem que vagi molt bé.
Quins dies, això, Ricard?
Això és la setmana del 22 al 26 d'abril.
Per Sant Jordi.
Sant Jordi, tot allò. És aquella època que com que tot floreix, no? I sortim al carrer i recuperem... A mi m'agrada molt l'hivern, però recuperem una mica l'alegria.
Clar que sí. Aquestes són les dues propostes que compartim avui amb el Ricard Parera. Aquest dissabte, Alfons Bertran Trio, tocant Babela, el seu àlbum del 2023, aquí a l'Auditori de Vinzeum, i ja hem llançat, per començar a fer boca, aquest cartell de la cinquena edició del Festival Nu, que tindrà lloc pels vols de Sant Jordi. Ricard, gràcies, ben tornat, i fins d'aquí un mes, en ple Nu, ens retrobem aquí a Ràdio Vilafranca.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Thank you.
Passa un minutet d'un quart de dotze, seguim amb el Jordi Ribas parlant del sentit de la vida, perquè escalfem motors pel proper Vilapensa.
Això és molt fort, el sentit de la vida, així pum. Però és veritat que va molt lligat al Vilapensa, a la missió del Vilapensa, que aquest any farà 9 anys, però de la mà d'en Jordi Sàbat, que ha sigut el seu ideòleg i la seva ànima durant tant de temps, ens va proposar com a acte especial, una mica abans d'entrar dintre l'edició de l'abril, un acte doncs, simbòlic, especial, que amb aquest nom, el sentit de la vida, fes també com de pont, no?, entre aquests 8 anys de Vilapensa i el Vilapensa nou que està venint. I li vam dir que sí, sempre teníem un acte d'aquests, això, no?, a l'Auditori de Vinceum, que feia recordatori, i ell ens ha proposat doncs, revisitar un audiovisual que va fer fa 3 anys al voltant del Vilapensa de la mort, i tornar-lo a veure i a veure l'acompanyat també d'una persona que en sap molt i que és filòsof proper, que és en l'Araix Arjomandi, que d'alguna manera també és, no?, company de la casa, perquè, no?, m'han explicat que també col·labora...
És tertulià, sí.
Tertulià, i per tant és algú que el Penedès doncs, també se'l coneix molt i que precisament doncs, ha tret un llibre amb la Rosa Rabani que coincideix plenament amb, no?, amb aquest acte. Per tant, per això volíem avui també que l'Araix, que el tenim al telèfon, ens expliqués una mica què serà aquest sentit de la vida del dijous vinent. Hola, Araix.
Hola, bon dia, com estem?
Com estem? Volíem que entressis així, encara que sigui breument, perquè ens agradava recordar que la setmana que ve tindrem a l'Auditori de Vinceum i de la mà del Jordi Sàbat volíem que ens fessis 5 cèntims del que serà aquesta teva xerrada al voltant del sentit de la vida.
Sí, sí, doncs, bueno, per mi serà un honor, el Jordi em va invitar, em va proposar fer aquest acte. Efectivament és l'audiovisual, primer es projectarà aquest audiovisual, que jo l'he vist, és molt maco, és molt emotiu, molt emocionant. Fa, d'alguna manera, cobreix dos vessants, no? Per un costat fa una mica de repàs ràpid del Vilapensa d'aquests anys, però també fa un esment o una referència molt clara, molt directa al tema de l'acte del 26, que és efectivament la pregunta pel sentit de la vida. És una pregunta, i després de l'audiovisual, un servidor, doncs, més o menys durant mitja hora, exposaré doncs, bueno, uns punts que em semblen que són rellevants sobre aquest tema. Intentaré fer-ho bastant dinàmic i bastant també que interpel·li, no?, a l'audiència i al públic, perquè efectivament és un tema... bueno, és la gran pregunta, la gran qüestió que qualsevol persona de qualsevol procedència, nivell intel·lectual, etc., es planteja pràcticament cada dia de la seva vida, no? L'altre dia vaig veure que el llibre clàssic del Viktor Frankl, El hombre en busca el sentido, torna a ser, és increïble, no?, però al cap de 70, 80 anys o 60 anys, torna a ser un best-seller, està sempre en el... dins dels primers 10 llibres més venuts en aquest moment a Espanya i a Catalunya, no? I al món, suposo. Per què? Perquè, lògicament, degut a l'època en la que estem vivint, la recaiguda en els bel·licismes, l'emergència climàtica, les polaritzacions, els discurs d'odi, les radicalitzacions polítiques, els líders autoritaris, tot això fa... addicionalment a tota la confusió que tenim per les noves tecnologies i la intel·ligència artificial, etc., fa que més que mai les persones estem buscant, cercant, no?, el sentit. Un sentit que ha de donar, sobretot, satisfacció a la persona. És a dir, el que busquem és una resposta. Quan diem sentit, volem dir una resposta a les nostres preguntes que ens donin, que es propiciïn una satisfacció interior, un benestar, si vols, emocional i mental, que també sabem, desafortunadament, que, bueno, que els indicadors, no?, de la salut mental avui en dia al nostre país estan pel terra, és a dir, estan en mínims històrics, no? Tot això fa que sigui un tema molt actual, de rabiosa actualitat, de rabiós interès, i és per aquesta raó per la qual el Vilapensa i el Jordi em van invitar a parlar d'aquest tema, no?
Araix, bon dia.
Bon dia, Sílvia. Què tal?
Contenta de retrobar-te. També m'agradaria que ens fessis 5 cèntims d'aquest llibre que acabeu de publicar conjuntament amb la teva esposa, la Rosa Rabani, sí. Efímeros sí. o Immortales, també buscant sí. una mica el sentit de la vida.
Sí, sí. El subtítol del llibre és cinco rutas para trascender la finitud de la vida. És a dir, la finitud de la vida, tothom sabem, això qualsevol persona, si li preguntes, doncs evidentment et dirà que efectivament que és un ésser finit, no? Nosaltres som éssers finits, és a dir, tenim una biografia limitada, tenim una sèrie de limitacions a la vida, no podem fer tot el que volem perquè ens devem a unes lleis de físiques, a unes lleis biològiques, no? Tenim unes limitacions de coneixement, per molt que tinguem la intel·ligència artificial, no ho sabem tot. Per tant, l'ésser humà és un ésser finit i limitat per la seva condició i naturalesa. Aleshores, el llibre el que proposa és: anem a veure si hi ha possibilitats que des d'aquesta finitud, des d'aquestes limitacions, puguem transcendir vol dir anar més enllà, és a dir, podem atravessar aquestes limitacions justament per tal de trobar una satisfacció interior, no? un benestar interior, una vida millor viscuda, sostenible. Per què dic sostenible? Perquè, sabem també, la psicologia sap que quan les persones cerquem objectius i metes que no són transcendents, que són immanents, és a dir, que són intranscendents, quan arribem a aquesta meta, siguin diners, sigui propietats materials, sigui fama, sigui reconeixement, sigui el que sigui, quan assolim aquest objectiu, tenim una recaiguda en la insatisfacció que ja teníem abans, no? I això ho veiem, doncs, en els esportistes, en els actors, en les persones que arriben al cim de l'èxit i recauen en una gran insatisfacció o depressió, no? Clar, és perquè el que ens hem de proposar són propòsits transcendents, no? I el llibre proposa 5 rutes pràctiques, 5 estratègies pràctiques perquè cada persona, adaptant-les a la seva manera de ser, pugui, doncs, cada cop, de manera progressiva, trencar aquestes limitacions vitals i, doncs, arribar, no?, a un sentit que li doni plenitud. És un llibre basat, sobretot, en la ciència, amb el que la Rosa, com a psicòloga, tant en la seva pràctica, en la seva consulta, com en els seus estudis, i un servidor des de la filosofia, basant-nos en la ciència, en arguments racionals, no en dogmes de fe, hem anat descobrint, i és d'una manera el llibre de maduresa, no?, dels dos que RBA ens va encarregar fa 2 anys i que l'acabem de publicar.
És una bona coincidència, Araix, perquè, sí. No? Perquè jo crec que el Jordi et va demanar, perquè sempre, jo recordo que sempre t'anomenava cada any quan programava, i per tant també és bonic que en aquest, no?, en aquest pont, no?, que fem.
Sí, ha estat una coincidència molt maca també, i jo crec que, intentaré que sigui realment útil, no? Nosaltres sempre busquem, no?, que el lector, que l'audiència, no?, que surti, no?, de l'acte, no sé, amb com a mínim amb una descoberta, amb una presa de consciència, perquè després, lògicament, aquest camí és un camí que hem de fer cada dia tots, no? I no trobem una resposta amb una sentada només, no? Sinó que és un camí progressiu de reflexió, no?
El llibre o la reflexió d'aquest proper dijous 26 de març sobre el sentit de la vida no donarà, per tant, respostes, perquè queda clar que són individuals i és un camí individual, però sí cert confort, no? Certa satisfacció o optimisme per afrontar-ho.
Sí. És un llibre molt optimista, molt optimista, perquè d'alguna manera nosaltres li donem la volta a aquella famosa frase de l'Steve Jobs, recordeu que deia, quan li van diagnosticar el càncer, va dir: viu cada dia de la teva vida com si fos el darrer dia. Nosaltres li donem la volta a aquest adagio, no? A dir, proposem un altre aforisme o adagio i diem: no, viu cada dia de la teva vida sabent que encara et queda un bon tros, una bona part de la teva biografia perquè puguis cultivar la teva. Nosaltres proposem, evidentment, basant-nos en la ciència i en arguments racionals, que hi ha una continuïtat de la nostra persona després de la mort física, perquè la consciència, l'autoconsciència, continua existint i, per tant, continua evolucionant. Per tant, si tu mires això amb optimisme i dius, mira, jo cada dia encara tinc l'oportunitat per incorporar, no, en el meu, en la meva persona, en la meva autoconsciència, fortaleses, virtuts, qualitats, coses bones, això repercutirà en la meva evolució en el, després d'abandonar de, no, aquest, aquest pla físic, no, després de la mort física, després del col·lapse del, del cervell. I per, en aquest sentit és optimista, en el sentit que no la història no s'acaba en 70-80 anys, en el millor dels casos, sinó que cada dia nosaltres podem cultivar i podem treballar-nos la immortalitat, no?
És el filòsof i professor de l'Autònoma, Arash Arjomandi, que protagonitzarà aquest acte especial Vilapensa dijous de la setmana vinent a Vinzeum i que té nou llibre juntament amb la psicòloga Rosa Rabani, Efímeros o Immortales. Gràcies per aquesta estoneta que ens has dedicat i fins aviat.
Fins la setmana que ve,
Moltíssimes
Arash.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Una forta abraçada als dos.
Igualment.
Salut.
Jordi, explica'ns com podem accedir a aquest acte especial del Vilapensa
doncs,
dijous vinent.
Com sempre, entrades.vinceum.cat, és un acte gratuït i ens agrada molt que la gent reservi per saber quan serem. Com sempre, portem aquella embranzida del Vilapensa que s'omple i, per tant, segurament ara mateix està bastant ple l'auditori. I amb el que ens explica l'Arash, jo crec que
s'acabarà d'omplir,
de fer el ple. I ens va molt bé perquè no, començarem a, no, a escalfar motors pel Vilapensa 2026.
Quan comença? Quines són les dates?
Del 13 al 19 d'abril, que enguany va dedicat al repensar el treball i que segurament la setmana que ve ja en tornarem a parlar perquè ja hi ha la roda de premsa de presentació del que serà el programa.
I quan a les activitats d'aquest cap de setmana... Avui mateix tenim una cita, de la qual en parlàvem fa una setmana,
sí,
per donar a tothom temps a
que
reservar.
Que s'apuntés, sí. Avui tenim el Mael Forcano a les 7 de la tarda presentant aquestes versions sota el títol de la Copa d'Or, d'aquest poeta persa, que serà molt bonic, perquè és un llibre molt petit però amb molta volada. Lliga amb això que deia l'Arash, aquesta cosa que transcendeix, no? Els poetes sovint transcendeixen el seu cos mortal, i això és molt bonic. Dissabte tornarem a tenir tindrem l'última conversa del cicle Vins i veus que s'obren pas amb un actor més proper que és el Francesc Cuéllar, que per primer cop escriu un llibre i el ve a presentar de la mà també d'un vinataire que es diu Oriol, ara no sé el nom,
de Cairons, del celler Cairons.
Sí, del celler Cairons, aquest celler que tenim a Vilafranca. I també tenim un taller familiar d'aquests que també ha tingut molt d'èxit que es diu Vinc. Tornem a tenir una edició.
I a més és exclusiu d'aquest trimestre, no? Per tant, segurament última oportunitat.
Totalment. S'acaba aquest taller, que ha sigut això molt, molt sentit. I la setmana que ve encara tenim el taller dels trimestres, que és el tas que fem cada trimestre amb els tallers Amics d'Honor. És un tas que s'omple de seguida, però si algú encara s'hi vol apuntar pot demanar que s'apunti a la llista d'espera, perquè a vegades sempre hi ha algú que falla.
Serà dimarts, que ara són els dimarts els tastos, el 24.
Sí. Jo crec que tornem a tenir això un cap de setmana molt intens, perquè hi ha molta activitat, a part de les exposicions obertes a Vinceu.
I el concert de jazz que ens ha,
que hem anomenat,
proposat en Ricard Pereira.
I que promet molt.
Sí. I tant, i tant. Jordi Ribas, gràcies. Bona setmana.
A reveure.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 2:15. El complex aquàtic recuperarà la normalitat a partir de l'1 d'abril, quan tornaran a estar operatius tots els espais i serveis de l'equipament, després dels importants treballs de reparació i reconstrucció que s'han dut a terme arran dels greus danys provocats per la dana del 12 de juliol del 2025. Aquell episodi de pluges torrencials va afectar greument el complex, especialment la planta soterrani, on es trobaven els sistemes tècnics que fan possible el funcionament de les piscines climatitzades. L'aigua i el fang van inutilitzar la maquinària, els sistemes elèctrics i de depuració i bona part de les instal·lacions, fet que va obligar a tancar l'equipament i iniciar un procés de recuperació llarg i complex. Per fer possible la recuperació de l'equipament, ha calgut una inversió de més de 3 milions d'euros que s'han centrat principalment en la reposició de la maquinària, la reparació de les instal·lacions afectades i l'adaptació de l'equipament per fer-lo més resilient davant futurs episodis meteorològics extrems. Amb la reobertura completa prevista per l'1 d'abril, el complex aquàtic tornarà a oferir tota l'oferta d'activitats i serveis habituals, recuperant plenament el seu paper com a espai de salut, esport i benestar per la ciutadania. Els Minyons de l'Arboç celebraran diumenge 22 de març la seva tradicional calçotada popular, una de les cites socials més emblemàtiques de l'entitat i del calendari festiu local. La trobada tindrà lloc a les barbacoes de la urbanització Santa Llúcia a partir de la 1 del migdia. L'activitat es planteja com molt més que un àpat gastronòmic, una trobada de convivència, cultura popular i vida associativa que reforça els vincles entre la colla castellera i la comunitat. La iniciativa està oberta a socis, simpatitzants i públic en general, amb l'objectiu de fomentar la participació ciutadana i consolidar un espai de trobada intergeneracional al voltant d'una de les tradicions gastronòmiques més arrelades del territori. A més de l'àpat, la jornada inclourà ambientació musical, una rifa i diverses sorpreses preparades per l'organització, amb la voluntat d'oferir una experiència festiva completa per totes les edats i reforçar el caràcter popular i participatiu de la trobada. Dissabte té lloc la segona trobada bastonera que se celebrarà a Montserrat. Entre la trentena de colles que preveu reunir la trobada es comptarà amb la presència de dues d'Olèrdola, el Ball de Bastons al Toc d'Olèrdola, que participarà per segon any consecutiu, i el nou Ball de Bastons de Sant Pere Molanta. El programa previst consisteix en dues cercaviles fins a la plaça de l'Abat Oliva a 9:45 del matí, un refrigeri per totes les colles participants a 10:45 i la ballada final conjunta a la plaça de Santa Maria a 12:00 del migdia de totes les colles que hi participen. El cadet A del futbol sala Sant Sadurní s'ha imposat recentment a l'Atlètic Vilatorrada a la sisena ronda de la Copa Catalunya i avança a la següent fase de la competició. Els sadurninencs, que són segons a la seva lliga de segona divisió, van ser capaços d'eliminar un equip que ocupa la cinquena plaça al seu campionat de primera divisió. El partit es va endarrerir més d'una hora i es va haver de disputar finalment a la pista de ciment exterior de l'Institut Escola Jacint Verdaguer, ja que el pavelló municipal estava ocupat en competicions de voleibol que van prolongar els seus partits molt més del que estava previst. L'equip, entrenat per Jordi Vàries, rebrà el proper 12 d'abril a casa al Pallejà, segon al campionat de primera divisió.
Penedès en xarxa.
Us oferim ara a la gent del detall dues propostes que podeu fer durant aquests propers dies. La primera recomanació ens porta a parlar d'un concert a l'Església Parroquial de Moja dissabte amb l'Orquestra de Cambra Art i So. Ens ho amplia des de Canal 20 el Raimon de Cara.
Així és, mirant l'agenda d'aquest cap de setmana, en concret per dissabte, una proposta musical s'ha programat a partir de les 7 de la tarda a l'Església Parroquial de Sant Jaume de Moja, un concert amb l'Orquestra de Cambra Art i So. I perquè ens pugui explicar la proposta musical i les seves motivacions, conversem amb Mercè Miret, que és membre del Consell Pastoral de la parròquia Sant Jaume de Moja. Mercè, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Bon dia. Gràcies per convidar-me.
El dissabte ens espera aquest concert a l'església, dins del temple, amb aquesta orquestra de cambra Artisó, que són uns vells coneguts. No fa pas massa, any i mig, que ja van actuar aquí a Moja.
Exactament. Ells van venir el novembre del 2024 i perquè són membres, havien sigut membres també d'orquestres, la majoria, i hem fet un petit orquestra de cambra, tots aquells que estan ja, doncs, que ja no toquen amb aquestes orquestres, i gent voluntària que els hi agrada la música i, per tant, també pertanyen a aquest grup. Són un grup de... Per això són orquestra de cambra, perquè hi ha flauta, hi haurà violins, viola, contrabaix i cello.
I què ens espera? Què podrem escoltar?
Bueno, pues, doncs tindrem diversos temes. Temes... perquè sigui variat, han fet un programa molt, molt, molt variat, vaja, com he dit. En primer lloc, pues, un Gravials Oboe de l'Ennio Morricone, per tant, tindrem un compositor de música de banda sonora del tema de la missió. Mm? Això és un tema del film de la missió. Uh-huh. Després tindrem un Extremus Life, que traduït seria La vida atrafegada, que és un ragtime, de Scott Joplin, que és un compositor i un pianista estatunidenc d'aquests primers afroamericans, per tant és música negra, un ragtime de música negra. Després també ens oferiran a més clàssic un allegro i un andante, bueno, són diferents peces dintre el quartet número 1 en do menor per l'art d'Eduard Toldrà. A mi em fa molta il·lusió perquè jo soc vilanovina i Eduard Toldrà era de Vilanova, i va ser una de les figures importants, considerada com un dels grans arquitectes musicals del Renaixement i del català, i noucentista. Per tant, també serà molt interessant. Després, una altra peça serà Elegia, que és un compositor que es diu Lluís Benejam, sobre un tema incaic. I després diu Three Reflections, de Eliane Fine, o Fine, que és una compositora americana que és de, bueno, va néixer en 1959, és a dir, encara és viva, i ens fan aquestes Three Reflections. I finalment, la Venera de Carmen, de Bizet, que per acabar està molt bé, perquè com que és una de les òperes més famoses i populars, doncs acaba amb Carmen, està bé, està molt bé.
Un concert, per tant, de qualitat, una formació amb músics molt experimentats sota la direcció de Ramon Alonso, i hem de dir que l'entrada és lliure, no hi ha una entrada, un preu fixat per poder gaudir del concert, però sí que es demana la taquilla inversa, vaja, una aportació.
Correcte, és a dir, el que fem amb aquest tipus de concerts o corals que han vingut és que ells no ho fan perquè els hi agrada, és a dir, és totalment amateur, però nosaltres el que fem és que donem un sobre i la gent posa la seva voluntat pel concert, i això li diem taquilla inversa.
I aquests diners tenen un propòsit, no, Mercè?
Sí, el propòsit d'aquests concerts és perquè, primer, que també ens agrada fer coses culturals per Moja, i tenint una església com tenim, que té bon so, ho volem aprofitar, tant si és la gran com si és la romànica. I aleshores és per també... tenim una sèrie d'obres que s'han d'arreglar les iglesies. Evidentment, les iglesies s'envelleixen. I després d'una auditoria feta per un arquitecte del bisbat, doncs tenim diverses coses per arreglar. L'any passat, aquests diners, tot això també va anar, i gràcies a això, subvencions rebudes per l'Ajuntament d'Olèrdola, i aquestes concerts doncs van ser per arreglar la façana, per posar una línia de vida, etc. I aquest any doncs el propòsit és perquè hem d'arreglar les columnes d'interior, perquè no és pedra callissa i es fa molt bé, i es va com deteriorant, erosionant, i llavors arreglar això i arreglar una mica la teulada. D'aquests vents i tanta pluja, doncs han bellugat una mica les teules.
Columnes i teulades són intervencions que preveieu fer aquest 2026. Aquest és el propòsit?
Sí. Arreglar teulada i arreglar les diguéssim, la base de les columnes interiors del temple.
I el que apuntaves abans, el manteniment no s'acaba mai, sempre hi ha coses, segurament, no. Arranjar, millorar, sempre són necessàries aquestes aportacions de les persones doncs, que, si no utilitzen de manera regular l'església, potser no van cada diumenge a missa, sí que poden gaudir puntualment potser de concerts com aquest. També és important anar més enllà de l'església per recollir fons d'un patrimoni que és de tothom.
Exactament, és a dir, la iglesia és de tothom, pertany a tothom, la iglesia està oberta a tothom. I a més, tenim una església i una capella romànica, que també, si s'ha de mantenir, és una capella del segle XI, i per tant, totes aquestes manteniments requereixen diners. I per tant, és una manera de que el poble, si vol tenir aquestes obres culturals que són tan maques o que d'alguna manera són les que diuen al poble, no? Perquè la iglesia és el centre neuràlgic de Moja, doncs s'han de mantenir, evidentment s'han de mantenir. I per això és una manera de que poden gaudir d'un bon recital i doncs fer la seva aportació per aquest manteniment del bé cultural que tenim a Moja. Mm-hmm.
I si es compta de nou amb aquesta actuació de l'Orquestra de Cambra Art i So és perquè va deixar un molt bon regust de boca el novembre del 2024.
Correcte, va agradar molt i se'ls va dir que podien tornar quan volguessin. El que passa que l'any passat, durant el 2025, ja ens van dir que seria complicat perquè tenien tot el que era el mil·lenni de Montserrat i estaven molt, molt focalitzats a Montserrat i tenien diversos concerts. Però aquest any ja, immediatament que han tingut lliure, doncs s'han posat a contacte amb nosaltres i ens han dit, voleu que fem un altre concert? I, evidentment, doncs se'ls ha obert les portes perquè són gent que va ser molt, molt ben rebuda.
Esteu preparant alguna altra activitat més enllà d'aquest concert del dissabte? Hi ha alguna proposta més en aquesta línia de buscar més finançament per fer aquestes intervencions al temple?
Sí, segurament en buscarem doncs ara ja de cara al bon temps, doncs potser vindran, com van venir, doncs corals, que també agrada molt, les corals que vinguin, i com que fan moltes concerts, ells els interessa i llavors doncs podria ser que en féssim un abans de l'estiu, sí. Sí, sí.
Abans comentaves, Mercè, que un dels desperfectes que s'han de reparar són conseqüència de les ventades.
Bueno, sembla ser que sí, que les ventades i tanta aigua, doncs sembla que no, doncs encara que estan ben subjectes, però s'han bellugat de puestos. Llavors, doncs, hem fet una, ho hem mirat i hem vist que, bueno, que val la pena arreglar-ho ara perquè si no després poden ser que hi hagin goteres a la iglesia, cosa que ara encara no n'hi ha.
Heu precisat de quina quantitat requeririen, quins diners caldria recaptar per resoldre aquestes actuacions fixades a les columnes i a la taulada de l'església?
Més o menys això valdrà uns 3.000 euros, això, més o menys.
Serà complicat recaptar-los amb una única actuació, no?
Sí, no, amb una actuació no, però bueno, tot ajuda, no? Tot ajuda, o sigui, nosaltres partim d'aquí, tot ajuda a que, bueno, que mica en mica, doncs, puguem anar recaptant i puguem anar arreglant.
El que queda clar és que la programació, les peces musicals que s'interpretaran en aquest concert tenen un ampli espectre, poden agradar a públics molt diversos, no? Per això també es buscava una formació d'aquest tipus tan versàtil que pugui oferir peces clàssiques, bandes sonores,
correcte,
de tot tipus.
Correcte, correcte. Com pots veure, hi ha molta variabilitat, des d'un clàssic amb una havanera de Carmen, amb un tema afroamericà, un tema d'una banda sonora, doncs tot això agrada molt. I bueno, és una manera també de que la gent, també et diré que la gent disfruta perquè és un dia, un dissabte, surt de casa, es ve a la iglésia, es troba a gent que fa temps que no s'han vist i gaudeixen, gent que no pot sortir potser del poble perquè no té cotxe, perquè no, doncs gaudeixen un dia diferent dels altres.
Amb una proposta.
I per això també ens agrada fer-ho això.
Amb una proposta de qualitat, com aquest concert amb Art i So, aquesta orquestra de cambra. Gràcies per explicar-ho, Mercè Miret, membre del Consell Pastoral de la parròquia Sant Jaume de Moja. Que vagi molt bé dissabte. Fins la propera.
Moltes gràcies. Adéu. Gràcies.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
La segona proposta d'aquesta gent del detall ens porta a Sant Sadurní, on aquest divendres, a la Biblioteca Municipal, té lloc la ficció sonora El diari de la Rosa Espinosa, a càrrec del grup de teatre Ona Villas. Amb els protagonistes s'hi troba ja el nostre company Miquel Cuenca.
Doncs sí, Sílvia, com comentes, ens trobem en aquest cas amb el Robert Long i la Mercè Sánchez. Ells són, podríem dir, integrants d'aquest grup radiofònic de teatre d'Ona Villas i també part d'aquest elenc que protagonitzarà aquest divendres a les 7 de la tarda a la Biblioteca Municipal, aquesta ficció sonora del diari de la Rosa Espinosa. Molt bon dia, primer, a tots dos.
Molt bon dia.
Bon dia.
Fem, si voleu, la pregunta principal també per donar context sobre aquesta ficció sonora i és què es trobarà el públic que vingui a presenciar-la.
Doncs es trobarà amb una història d'una dona d'aproximadament uns 40 anys que està buscant solucions per superar una crisi vital que té aquesta senyora en aquest moment. I, per tant, el que pretén o el que vol, primer sense ser-ne conscient, després sent conscient, doncs trobar això, un nou sentit a la seva vida, una llibertat, una transformació, no?, d'ella mateixa. I per això, doncs, ella busca en aquest passeig per diferents teràpies, diferents tallers, com pot ser un psicoanàlisi, el coaching amb cavalls, una teràpia narrativa, un retir amb sexe tàntric, bé, tota una sèrie d'orgies, podríem dir, d'autoconeixement a la que ha sobreviscut per poder després explicar-nos-ho.
Per tant, no sé si voleu comentar també en quin moment vital la coneixem a la protagonista.
Doncs la coneixem quan ella té aquests 40 anys, no? I ens explica...
I aquesta crisi.
I aquesta crisi, aquesta crisi total, crisi vital molt accentuada, no? Que això és la que la fa revolucionar per buscar, doncs, solucions. Ella vol viure tranquil·la, vol viure... Ella vol valorar-se, cosa que no s'hi havia sentit fins a aquest moment.
Sí, i... avança una mica.
Sí.
Deixa tot. La primera entrada és un diari. De fet, bueno, soc l'autor, però el que he fet és adaptar un diari que vaig trobar al mercat de llibres de segona mà, al mercat de Sant Antoni, a Barcelona, un diumenge.
Per tant, aquesta ficció sonora ve a partir d'aquesta troballa.
Sí, sí, em va cridar una cosa molt interessant. No té el nom, jo he posat el nom, en el diari no surt el nom, però té unes quantes entrades, només fem quatre, però n'hi ha més, pot ser que dona per una segona part, que ella fa aquest viatge per aquestes teràpies New Age, diguem, buscant-se. Llavors, el que he fet és adaptar-lo. I comença ja que ella deixa tot. Deixa la feina, deixa el seu marit, busca nova feina i està buscant-se. De fet, ho vam estrenar fa un any al Festival de Vilapensa, a Vilafranca, a Vinceum, i a l'Auditori, perquè el tema de l'any passat era el jo trencat. I encaixava molt bé l'obra, ja.
Hem parlat de la protagonista, però a la ficció sonora hi ha altres veus, també?
Sí, i tant, i tant. Aquí hi ha altres veus que són... Bueno, com que tenim quatre episodis, el primer, com deia el Robert, seria... El coneixement i la consciència que posa la Rosa Espinosa amb la seva situació, que és una situació que la desborda, que la porta, podríem dir, a una crisi. I a partir d'aquí, doncs, ella fa un passeig per trobar-se, podríem dir, amb ella mateixa.
En la primera entrada, ella està amb un psiquiatre.
Sí.
En la segona entrada, per entrar en un nou lloc, o sigui, per passar els recursos humans, li fan un coaching amb cavalls per veure el seu estil de lideratge i com es relaciona amb els altres membres de l'equip. Llavors, aquí hi ha tot l'equip, diverses persones que són de l'equip de recursos humans de la nova empresa. I després fa per tractar el que és l'absència de el seu pare, la seva vida, fa teràpia narrativa. I aquí surt records, personatges d'ella com jove, també els seus pares, la terapeuta, i després hi ha una entrada de sexe tàntric, i aquí hi ha els molts personatges molt interessants.
No ho he preguntat a l'inici, però quin to té l'obra? Si, per exemple, ho hem estat parlant ara de les diferents teràpies, si pot tenir també un toc humorístic, o entenc també que hi ha el toc crític, reflexiu. Quin és el to de l'obra?
Bueno, altres obres que he fet, perquè ja fem quatre obres meves en el teatre, de radioteatre, han sigut o tràgic, o una obra molt més crític, una obra que era una paròdia. Aquesta té comicitat, però és molt més tendre cap a la protagonista. Ella té una espècie d'autoironia en el seu diari que he trobat, llavors l'he adaptat d'aquesta manera.
Per tant, entenc que la gent s'hi pot sentir identificada amb la figura de la Rosa Espinosa.
Esperem que sí.
Jo crec que sí.
En altres actuacions que hem fet, sí. Sí, sí.
I a part, crec que és una persona que se l'acaba estimant. Per la manera com transmet, com ho viu i la revolta que fa emocional. Jo crec que és una persona a la que en vida real li aniries a fer una abraçada molt forta, perquè te l'acabes estimant per tota la història que narra i viu. No, Robert? Mm.
Tots aquests sentiments sorgeixen a partir d'una veu, d'una ficció sonora. A partir d'aquí, què aporta aquest format respecte al teatre tradicional?
Bueno, aporta molta emoció, també, perquè és lectura teatralitzada, dramatitzada, però amb tots els efectes de so i musiquetes. Llavors, aporta més o menys el que aporta el teatre. També hi ha gesticulalitat quan estem llegint, però aporta que la gent també pot imaginar encara més. O sigui, deixa a la seva imaginació posar els escenaris, les localitzacions. Hi ha gent que ho venen a escoltar amb els ulls tancats.
Sí. Seria allò com la diferència, podríem dir, entre una pel·lícula i llegir el llibre, no?, d'alguna forma. Clar, aquí, de fet, en aquesta ficció sonora, la gent ens està veient, també. Però, tot i així, és el que comenta el Robert, que és tant també el que expresses, amb gestos, però ja amb diferents tons de veu en funció del teu estat en aquell moment, que transmet com pot transmetre un teatre en directe, podríem dir, o un teatre tradicional que comentaves.
I el so és molt nítid, perquè
correcte,
fem servir micros.
Exacte, sí.
M'agradaria parar-me primer amb la veu i després potser amb els efectes sonors més secundaris que acompanyen aquesta veu principal, però com la treballeu, aquesta interpretació, on diguéssim que el poder de la veu, el poder de poder-la escoltar i que la gent s'identifiqui o pugui interpel·lar aquesta veu, com la treballeu? O com ho treballeu?
Amb els assajos.
Sí, doncs d'entrada fent assajos i intentar identificar-te al màxim amb aquest personatge. Vull dir que no és difícil, tenint en compte, bueno, d'entrada estem fent això perquè ens agrada molt el teatre i ens agrada molt la interpretació. Tot i així, doncs, amb molts assajos i principalment el que dic, mirar d'identificar-te al màxim amb aquest personatge de la Rosa Espinosa.
I també amb un bon càsting, o sigui, ajustant els personatges a les persones que ja sabem que estan al col·lectiu de la ràdio, de la radioteatre,
sí,
perquè, a més de nosaltres, també altres obres han tingut altres persones que intervenen.
Correcte.
Quan sereu el divendres?
Que som cinc?
El divendres som 1, 2, 3, 4, 5, 6 personatges. 6 personatges som.
Els efectes sonors més secundaris, però que acompanyen aquesta veu, tenen un pes rellevant o
és molt
més aviat acompanyament per fer-ho més
important?
Depèn de l'entrada, depèn del que està passant. Pot ser molt rellevant.
Però d'entrada és important.
I la musiqueta, també,
sí,
que posa un ambient interessant.
Si ens podeu posar algun exemple, sense fer cap spoiler, però perquè la gent pugui conèixer una mica.
Quin és el del coaching amb cavalls? O...
Podria ser el coaching amb cavalls. Se sent el que és el fons dels cavalls, que passen per diverses proves i exercicis sí. amb els cavalls. Llavors els cavalls estan allí.
És com si estessin allà amb un micro també els propis cavalls,
aquests, d'alguna manera. Aquests sorolls, ja és per mera curiositat, els enregistreu de forma realista, per exemple, aquest so del sí. cavall, o els extraieu de la xarxa?
No, són de la xarxa. S'extreuen de la xarxa. Recerca de sons. Aquí també, per exemple, quan ell està pensant... intervenen algun gag, perquè pensa en una cançó sí. que té relació amb el que està fent, com la trinca, per exemple, que diu, i el pobre cavall
el pobre que...
aquesta part de la cançó intervé.
Sí, sí, sí.
L'obra es farà a la biblioteca Ramon Bosch de Noia.
Sí.
És un bon espai per a aquesta proposta?
És sí, molt bon espai. És la quarta vegada que actuem allà i té una insonorització perfecta.
Molt bona, sí.
Té un petit escenari que estem
correcte.
Elevats.
Un palet elevat, ten, sí.
Inclús tenen llums... I tenen tot, és que ens agrada molt anar allà perquè ens donen els micros i...
Ens ho faciliten molt.
Sí,
exacte. Sí, molt.
Estem arribant a la recta final d'aquesta entrevista, però a mi m'agradaria acabar-la perquè cadascun de vosaltres dos ens expliquéssiu per què recomanaríeu no perdre'ns aquesta ficció sonora.
Doncs jo diria que no, que és important que hi assistiu perquè doncs al final són fets quotidians de la vida. Vull dir que són moments que ens ho podem passar bé en el sentit de sentir-te identificat amb tot un seguit de història real de la vida que està succeint allà.
Jo diria dos erres, riure i reflexionar.
Doncs ens quedem amb aquestes reflexions de la Mercè i el Robert. Moltes gràcies per acompanyar-nos en
gràcies
aquesta agenda del detall.
Gràcies a tu. Gràcies.
Gràcies.
Posem aquí el punt i seguit aquestes 3 hores de ràdio aquest dimecres... I demà, a partir de les 9:06, hi tornem. Adéu-siau.